Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
La situació econòmica actual ha portat el govern espanyol a posar en marxa una limitació del preu del lloguer. L'executiu de Pedro Sánchez ha establert un topall del 2% en la pujada dels preus dels contractes que es revisin des d'ara i fins al 30 de juny. La mesura suposa una exempció temporal de la coneguda com a llei d'arrendaments urbans i podria prorrogar-se en funció de la situació que es doni a finals del mes de juny. Abordem la importància d'aquesta mesura conversant amb Miquel Àngel Vicente, que és adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia, benvingut al programa.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Com han vist des de la Cambra aquesta mesura per part del govern espanyol?
Doncs bé, com sempre, aquest tipus de mesures s'han de valorar amb prudència. Evidentment, si ens posem a la pell del llogater, com qualsevol ciutadà que ha d'omplir, afrontar el dia a dia i afrontar l'encariment de tots els productes d'alimentació i demés, qualsevol petita mesura que pugui afavorir la meva economia familiar, doncs serà positiva, lògicament, jo ho entenc, això, no? Però si ho mirem, ens posem a la pell del propietari, i com sempre dic, del petit propietari, que és el que nosaltres representem, doncs imagineu-vos el que suposa haver estat patint la limitació de la renda del lloguer durant un any i mig amb una llei que al final resulta que en bona mesura és inconstitucional. I ara, a més, tenim que afrontar uns costos amb un IPC desbocat del 7,6% últim, que ara a l'avançat ja estem al 9,8%, al 10%, i tu només puguis incrementar la clàusula de l'IPC, que és l'únic que podies fer, amb un 2%, doncs clar, lògicament, des del punt de vista del petit propietari, això és, com diuen en castellà, llover sobre mojado, no? Una més, diguéssim, obstacle més, un problema més i un incentiu més o desincentiu, perquè normalment el que està passant és que el petit propietari acaba defugint al mercat i posant el seu immoble a la venda.
Ara anirem a aquesta segona part, no? Sí. Les conseqüències. Entenen, però, la decisió del govern espanyol en el context en el que estem i en l'afectació que està tenint tota aquesta crisi a l'entorn?
A veure, jo puc donar una opinió. No m'agrada massa fer valoracions polítiques, però és clar. Jo el que entenc és que el govern està, el govern d'Espanya, s'està enfrontant, igual que tots els, la resta de governs, amb una situació molt, molt complicada i dona la sensació de que no sap ben bé per on atacar-la, per on, com afrontar-la. Està clar que aquest Real Decret del que estem parlant, que és un decret, de Real Decret Llei el 6/2022 del 29 de març, ja en el seu títol ja parla que és resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucrània, aquestes mesures s'estan excusant en que la situació està provocada per la guerra d'Ucrània. Evidentment, aquesta guerra està provocant una radicalització de la situació i un encariment de tot, sobretot del preu de l'energia. Però el problema ja el teníem d'abans. Jo crec que a ningú se li escapa que abans de la guerra d'Ucrània la tendència ja era inflacionista. Sembla ser que el govern no sap ben bé per on atacar aquesta situació i acaben pagant la factura, com sempre, els petits propietaris, els petits empresaris, els autònoms, els de sempre, per entendre'ns, no? D'alguna manera, el que sí que podríem dir és que sempre resultarà més fàcil atacar a la petita empresa, al petit propietari, que no intentar atacar a les grans empreses. Per què podem limitar el preu del lloguer i no podem limitar el preu de l'energia? Quan fa que estem pagant la factura de la llum caríssima? Quan fa que estem pagant els combustibles d'una manera elevadíssima? Tot això ja fa molt de temps i aquestes grans capitals no s'atreveixen o no poden intervenir-los. En canvi, clar, lo fàcil és anar pel petit, a limitar el preu del lloguer.
Estem parlant d'aquesta limitació del 2%. De fet, en aquesta norma, la mesura distingeix entre grans propietaris i petits tenidors, no?
Sí.
Aquesta distinció que fa, que és allò de permetre, doncs, en el cas dels petits tenidors, que hi pugui haver una negociació entre, diguéssim, llogater i persona que lloga, és una exempció que els sembla correcta?
M'encanta que em facis aquesta pregunta, m'encanta. Vull dir, anem al detall de tècnic de la norma. La norma aquesta és un article, l'article 46 d'aquest Real Decret Llei, anem a precisar, no ens està limitant la renta al 2%. La norma no parla de 2%, El que parla és que hem d'adaptar el preu, el topall, s'ha de regir per un índex diferent de l'IPC, que és l'índex de competitivitat, l'índex general de competitivitat. Clar, dona la casualitat, aquest és un altre índex, eh? Igual que l'IPC és una cistella de seguiment de variacions de productes i serveis, aquest índex és una altra cistella diferent. Llavors, clar, dona la casualitat que l'últim publicat, que és el de gener, està en el 2,02%, que és exactament la xifra, eh? 2,02%.
És a dir, en lloc de referir-se a l'IPC, clar, es refereix a un altre
índex general de competitivitat. No? És un altre índex que es publica a l'INE, igual que l'IPC. El pròxim que s'ha de publicar, segons el calendari establert, és a dir, el que s'hauria de regular pel pròxim mes, seria el 22 d'abril. El 22 d'abril està previst que surti el de febrer, que seria el que hauria de regular la renta del mes de maig. La del mes d'abril ja seria el 2,02%, que és l'índex definitiu del mes de gener.
Per tant, no és un percentatge aleatori, sinó que
no,
s'ha agafat
aquest punt
de referència. No, pot
variar. Evidentment, no tindrà una variabilitat molt alta, però està al voltant del 2%, però si parlem en propietat, no és el 2% en si, sinó que és la referència a l'índex general de competitivitat, que en aquest cas seria el 2,02%. Llavors, a la pregunta que em feies concretament, sí, la norma fa una distinció tramposa, i ho dic amb tota la paraula, tramposa, entre gran tenidor i petit tenidor. És a dir, el gran tenidor, que ja sabem que la diferència és 10 habitatges o 1.500 metres quadrats posats en arrendament d'habitatge, aquest gran tenidor tindrà l'obligació, no pot obviar aquest topall del 2,02%, en aquest cas, ja insisteixo, índex general de competitivitat. Aquest no tindrà opció, aquest haurà de cenyir-se a un pacte inferior, però no superar aquest topall. I el petit tenidor, què li passa? El petit tenidor tindrà que arribar a un nou pacte amb el seu llogater. El problema està en que si no hi ha pacte, t'hauràs de fer el 2,02%. Evidentment, ja m'explicaràs quin llogater voldrà pactar una altra cosa que no sigui el 2,02%, és a dir, el mínim. Per tant, dic que aquesta mesura que sembla que fa aquesta distinció que intenta protegir el petit tenidor, a la pràctica no passarà. És a dir, que tan gran com petit s'hauran de cenyir aquest 2,02%. Ara bé, precisem, quines són les rendes afectades per aquesta actualització? Les rendes són les que s'hagin d'actualitzar a partir de l'entrada en vigor de la norma, que és el 31 de març. Per tant, estem parlant de l'abril, del maig i del juny, com bé has dit, salvo que després decideixin prorrogar-la. Però de moment, abril, maig i juny. Aquestes són les rendes susceptibles. Llavors, un dubte molt comú en el sector professional. Escolti, jo, pel meu contracte, tinc l'obligació de notificar amb un mes d'anticipació. Per tant, molta gent, molts professionals, ja han notificat el seu llogater quin era l'increment que tocava, que en aquest cas seria l'IPC últim, que era el 7,6%. Això podria ser, no? Què passa amb aquests? Doncs aquesta notificació, lògicament, el llogater la podria invalidar, perquè si estem parlant de la renda del mes d'abril, el llogater té dret a que se li apliqui el 2,02%. O sigui que aquestes notificacions no serien vàlides si el llogater s'hi oposa. Per entendre'ns. Per tant, atenció amb les rendes que s'han d'actualitzar. La gent que pensa que ja té la feina feta, que ja ha fet les notificacions, no, un moment. Mirem quina renda és la que s'ha d'actualitzar.
I aquesta situació només és vàlida, per tant, per aquells contractes que ara s'acabin? O un llogater pot demanar revisar el seu contracte?
No. Estem parlant de contractes en vigor. Contractes d'habitatge, cuidado, habitatge de la lau, Vull dir, no estem quedant fora tot el que són segones residències, lloguers de temporada, locals de negoci, etc. Tot això no queda afectat. Estem parlant d'habitatges i contractes en vigor als quals li toqui la revisió anual de la renda. Si a mi em toca la revisió de la renda al maig o a l'abril, doncs ja ens hauríem de tenir en compte aquesta limitació.
És a dir, no pot ser que jo, que no em toca la revisió, veient això, no demani fer ara aquest canvi.
No té efectes retroactius. Les situacions que ja s'hagin consolidat, que ja s'hagin notificat i s'hagin augmentat, aquestes ja haurien de quedar. El que no sabem és fins quan durarà la mesura. A partir de l'abril, doncs no sabem. Abril, maig i juny, segur. I després, a partir del juliol, doncs no sabem el que passarà.
I quines sensacions tenen?
Home, crec que no se'ns escapa a ningú que amb la situació que tenim, amb guerra d'Ucrània o sense guerra d'Ucrània, és a dir, jo espero i desitjo que la guerra d'Ucrània s'acabi el abans possible, però el que ve al darrere de la guerra d'Ucrània no s'acabarà en 3 mesos. És evident que això s'haurà de prorrogar o s'hauran de trobar noves mesures per pal·liar l'increment aquest descontrolat dels preus.
Han tingut algunes consultes ja sobre la qüestió? Hi ha hagut alguns propietaris que han trucat a la cambra preguntant?
Sí, sobretot, més que propietaris i professionals, sobretot per les situacions aquestes que et deia de home, és que jo ja he notificat l'increment del 7,6 i ara què haig de fer? Això ja queda consolidat o no? Doncs no, depèn de si el que jo tinc que actualitzar és la renda de l'abril, doncs jo, clar, no puc obviar que necessito un nou pacte amb el llogater. I com que, evidentment, no arribarem a cap pacte perquè al llogater no li interessa, ja sap perfectament que es pot cenyir al 2%, al 2,02%, doncs clar, aquí tenim aquestes són les dubtes fonamentals. El que passa és tan recent la mesura que encara no han sorgit controvèrsies més grans.
En la seva primera intervenció em parlava d'una de les conseqüències, no?, que ja han abordat en alguns casos o que han posat damunt la taula, que poden derivar-se d'algunes de les mesures que s'han pres en l'àmbit del món dels pisos de lloguer, no?, que és aquest desincentivar el propietari. La percepció és que això està passant, és a dir, la percepció que tenen des de la cambra és que el propietari està sent desincentivat i està decidint no posar determinats pisos a lloguer?
Totalment. Totalment. El mercat ha sigut alterat artificialment amb aquesta famosa llei 11/2020, que és la que va provocar la limitació del preu del lloguer. Tot això que ve al darrere, totes aquestes situacions, l'únic que fan és agravar la situació del propietari, sobretot del petit propietari. El gran inversor, evidentment, ja defuig, ja va cap a altres derroteros, i el petit propietari a la que pot se'n desfà de la propietat. Perquè és que, clar, no li surt a compte posar en lloguer un pis amb el cost que té. I parlant d'això, si em permets, doncs segurament està d'actualitat la famosa sentència, aquesta famosa nonata.
Ara hi anem, deixi'm que li faci una pregunta sobre aquesta qüestió més, perquè deia el mercat ha estat alterat i algun propietari, però tenen xifres, tenen alguna aproximació de quantes situacions d'aquestes característiques es poden haver produït en l'últim any a Sabadell, d'aquests propietaris que poden haver pres aquesta decisió?
Estem estudiant encara les situacions, perquè com que encara aquesta sentència de la que parlàvem no és ferma, o sigui, no està publicada avui dia, estem estudiant i segurament us podrem oferir les xifres concretes de la ciutat de Sabadell, de quina ha sigut l'efecte d'aquesta llei en conjunt, des que es va entrar en vigor fins ara, que s'anul·larà, no tota, però en bona part.
Li dic perquè fa uns dies, el temps passa molt ràpid, però jo diria que ja fa setmanes, abordàvem un informe que havia fet l'Incasòl, no?, posant damunt la taula les dades del preu del lloguer Sabadell, i es posava de manifest que després d'anys de creixement hi havia hagut un primer descens de 20 euros mensuals. Això era efecte d'aquesta llei?
És efecte de la llei, sí, naturalment la llei tenia uns efectes immediats, per dir-ho així, no? A nivell immediat, sí, clar, naturalment que es provoca forçadament una baixada de preu del lloguer. El problema és els efectes subsiguients d'aquestes mesures, és a dir, clar, el problema és que si tenim el mercat tensionat, provoquem una baixada artificial del preu, amb el temps el que lograrem és tensionar més el mercat, perquè hi haurà menys oferta. I això és el que ha estat passant. I de fet, tenim estadístiques d'altres municipis, per exemple, s'ha fet una comparativa a nivell de cambres entre l'evolució del preu del lloguer a Barcelona amb l'evolució de altres grans ciutats, sobretot en Madrid, i el problema és que el preu a Madrid, sense limitació, també ha baixat. I a més, en una mesura, aquí no podem mostrar gràfiques, però en disposem de gràfiques d'això que estem dient. Per tant, d'alguna manera, aquesta intervenció ha provocat una baixada immediata, però ha provocat conseqüències negatives col·laterals, diguéssim, en el mercat. I això, clar, aquest és efecte també d'aquesta llei, i això és el que estem estudiant. Però és que necessitem les dades pormenoritzades de la ciutat de Sabadell.
Tan bon punt les tinguin, ens les fan arribar, que ens interessarà molt poder-les controlar també i poder-les explicar.
Sí.
Anem a aquest tema. Tenim aquesta llei que tothom dona per, diguéssim, per inconstitucional, pel que deia el Constitucional, però insisteixen des de la cambra, i fa dies que n'anem parlant, que a dia d'avui encara no està publicat el BOE, no?
És clar, la sentència va ser dictada el 10 de març, el text va ser filtrat pel propi tribunal a la seva pàgina web, com ja va fer amb la sentència de la plusvàlua, si recordeu. Però, clar, no està publicada al BOE, i tant la pròpia Constitució espanyola com la llei orgànica del Tribunal Constitucional diu que la sentència està en efecte a partir de la seva publicació. Per molt que sigui coneguda el contingut, si no està publicada, quina seguretat tenim de que podem dir tranquil·lament deixeu d'aplicar aquesta norma? De totes maneres, si recordeu, abans de que es promulgués aquesta llei catalana, i aquí em sembla que en aquest mateix mitjà ja ho vam dir, aquesta em veu preguntar si jo pensava que era inconstitucional, ja vam dir que sí. I no perquè nosaltres siguem especialment intel·ligents, sinó perquè el propi Consell de Garanties Estatutàries del Parlament de Catalunya ja va avisar que aquesta llei no era constitucional. És a dir, que això no ha sigut cap sorpresa. La sorpresa ha sigut una altra de diferent, però el resultat d'aquest recurs estava cantat. Vull dir, això era evident que aquesta norma era inconstitucional. Per què és inconstitucional? Doncs és inconstitucional perquè exclusivament el Tribunal Constitucional analitza el tema de les competències. És a dir, la comunitat autònoma no té capacitat per regular els contractes dintre del dret civil les obligacions contractuals. Això ha sigut molt clar, la sentència ha sigut unànime. Inclús et diré més, el ponent d'aquesta sentència ha sigut el proposat pel grup de Unidas Podemos, és a dir, que no hi havia cap dubte de que això era inconstitucional des de l'inici. La sorpresa quina és? La sorpresa és que la pròpia sentència diu que durant tot aquest temps de vigència de la llei, des de que es va promulgar el 2020 fins ara, que és, quan surti publicada podrem dir que efectivament ja està anul·lada en part perquè no ha estat derogada completament i podrà deixar de ser efectiva la limitació de rendes, el que vull dir és que aquestes situacions ja consolidades queden legalitzades i aquesta és la sorpresa.
És a dir, que malgrat haver-la considerat inconstitucional, aquelles qüestions que s'hagin regulat queden
tot aquest temps que ha passat, doncs queda legalitzat o blanquejat, tot i saber que és inconstitucional. Tot i saber des del primer dia, abans de que neixés la norma, de que era inconstitucional. I aquesta és la victòria, entre cometes, del sindicat de llogaters. És a dir, ells ja des del bon inici van dir, bueno, ja la tombaran, però bueno, si aconseguim guanyar terreny, guanyar temps, doncs ja està bé. I això és exactament el que s'ha aconseguit. I com a efecte col·lateral, doncs, ens ha provocat tot aquest temps de dubtes, de feina extra, d'inseguretat jurídica i, a més, de vulneració, crec jo, d'alguns altres principis constitucionals. Quin és el problema de tot això? Que aquesta sentència, evidentment, no és el final, és el principi, perquè ara es prepararà la llei estatal i amb la llei estatal de l'habitatge també es preveu que hi haurà algun tipus de limitació de rentes del mercat. Amb la qual cosa, i tornarà a haver un altre recurs d'inconstitucionalitat, el tribunal haurà d'entrar, ara sí, en el fons de la qüestió, és a dir, si l'administració té capacitat per intervenir l'autonomia de la voluntat que preserva l'article 10 de la Constitució, i llavors la tindrem un altre cop liada, és a dir, tornarem a tenir un període d'inseguretat i d'inestabilitat i no acabarem mai d'acabar de centrar un problema tan central, tan important i tan estratègic com és l'habitatge. Per tant, aquesta és l'expectativa que tenim a curt termini.
I ara mateix, què els aconsellen a la gent que pregunta a la cambra i diu què hem de fer amb aquesta norma, l'apliquem, no
nosaltres,
l'apliquem...
Nosaltres, com sempre hem dit, nosaltres defensem que les lleis estan per ser complides. Ens agradin o no ens agradin. Ja vam dir el primer dia que aquesta llei no ens agradava, és inconstitucional, però vam defensar que s'havia d'aplicar i vam explicar a la gent que ens venia a preguntar com s'havia d'aplicar per respectar-la. Tot i que sabíem que al final acabaria sent anul·lada. Però, en fi, mentre la llei és llei, s'ha de complir. Per tant, no tenim opció. Vull dir, quan la llei sigui efectivament desactivada en els aspectes que afecten a la limitació de renda, doncs haurem d'explicar a la gent que ens vingui que ja poden ser lliurement pactar un altre cop el preu del lloguer, fins que arribi una altra norma que ho torni a limitar. La nostra obligació és simplement, independentment d'ideologies i d'opinions particulars, és defensar l'aplicació de les normes que existeixen en cada moment.
I en tot aquest context, i parlàvem d'aquesta sentència o aquesta llei estatal que s'està preparant en aquesta línia, la situació de la llei catalana, el que és evident és que cal fer alguna cosa per regular el preu dels pisos, és a dir, s'ha de controlar d'alguna manera aquests lloguers?
La meva opinió és que sí, evidentment. No, nosaltres no estem en contra de que s'hagi de regular el mercat, però s'ha de regular el mercat d'una manera consensuada, ho vam dir des del principi de tot aquest procés. És a dir, una llei que no surt consensuada no pot tenir una durada llarga, i aquests punts essencials, estratègics, com és l'habitatge, necessiten, independentment de les ideologies, necessiten que ens posem d'acord per donar-li consistència i seguretat a la gent. És a dir, aquesta llei, si recordeu, va néixer de forma unilateral al dictat del sindicat de llogaters. No ens van escoltar a ningú més. I això ha passat el que ha passat. No van escoltar ni tan sols el Consell de Garanties Estatutàries del Parlament de Catalunya, doncs imagini's com ha acabat la cosa. Al final, un tema com l'habitatge ha de ser consensuat, ha de ser negociat perquè duri, independentment de que governin un o governin uns altres, és igual. El problema és que la gent necessita tenir seguretat i estabilitat en el tema de l'habitatge. I si això implica limitar el preu del lloguer o fer algun tipus de mesures perquè els llogaters puguin assolir i respectar els seus contractes, doncs benvinguts siguin. Estem oberts a discutir-ho i a parlar-ho. Això no hi ha cap problema. Però el problema és que ens han de tenir en compte a tots, els interessos dels uns i els interessos dels altres.
I amb la compra què passa? També s'està disparant el preu de la compra de nou?
Home, ara, en la mesura en què hi hagin més... Jo crec que els preus actuals estan bastant, bastant elevats. Però, esclar, sempre hi ha... Ara comencen a haver-hi més pisos en ofertes, no? El problema està en la capacitat adquisitiva de les persones, clar. Ara em dius... Qualsevol persona es pot llançar alegrement a comprar. Home, amb l'expectativa que tenim i la conjuntura que ens toca viure, doncs, lògicament, el mercat tu has de pensar molt per donar aquest pas. No només el tema de la financiació, sinó també, doncs, la possibilitat de la inestabilitat de l'inici d'una recessió forta que pugui arrossegar-nos a tots i tornar un altre cop a una altra crisi que ens impedeixi o que provoqui impagaments i torni a provocar situacions de no poder afrontar les hipoteques. Per tant, el mercat de compra també està lògicament compromès.
Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, haver-nos ajudat a entendre totes aquestes normes que s'estan posant damunt la taula. Endavant.
Molt bé, moltíssimes gràcies, com sempre, sempre a la vostra disposició. Només us volia fer un petit incís. Dins aquesta mateixa setmana començarà el termini per presentar l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Sí, en parlarem dimecres.
En parlarem, d'acord. Ja només volia recordar que hi ha algunes mesures extraordinàries perquè hi ha deduccions temporals noves per a les persones que puguin o que estiguin en disposició d'invertir en el seu habitatge per estalviar, per provocar estalvi energètic. Uh-huh. És una qüestió important que la gent... És una novetat interessant que la gent hauria de tenir en compte.
M'ho anoto també per preguntar-li al gestor que ens acompanyarà el dimecres també i poder-ho abordar també en detall, sí. Especificar aquesta qüestió. Gràcies,
perfecte.
Senyor Vicente.
Gràcies
que vagi
a vosaltres.
Molt bé.
Bon dia.